atenció, perquè ho dèiem fa unes quantes setmanes, Barcelona podria convertir-se, ara que estem parlant dels efectes que pot tenir la pandèmia i els efectes econòmics, podria Barcelona convertir-se els propers mesos en seu del Centre Europeu de Predicció Meteorològica. Ara mateix la zona zero d'aquesta agència és el Regne Unit i està construint un superordinador a Bolonya. Barcelona, en cas d'imposar-se a les seves competidores, seria part d'un triumvirat magnífic pel que fa a la meteorologia. Doncs bé, qui jugarà un paper clau perquè la candidatura sigui un èxit serà el Barcelona Supercomputing Center, que si aquesta opció triomfés seria, entre cometes, el cervell que l'agència europea tindria a Catalunya. Per això avui volíem parlar amb el director associat del Supercomputing Center, el Pep Martorell. Què tal, Pep? Molt bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
M'has d'explicar de què va això del Centre Europeu de Predicció Meteorològica i què implicaria per Barcelona si finalment arribés.
Mira, això és un centre de recerca europeu. De fet, formalment és un organisme internacional, perquè està format per 34 països, la majoria europeus, que es dediquen bàsicament a fer recerca no sobre el temps que farà demà o passat demà, sinó sobre les grans tendències climàtiques en els propers anys i dècades en el nostre planeta. Si aconseguíssim, com tu dius, guanyar aquesta candidatura, això voldria dir que entre 150 i 250 treballadors d'alt nivell d'aquesta agència vindrien a treballar a Barcelona i, a més, vindrien a treballar amb el nostre supercomputador, la qual cosa implicaria unes sinergies a nivell científic molt, molt, molt interessants.
Imagino, de totes maneres, perquè pel que tinc entès, no seria la seu, l'única seu de l'Agència Meteorològica, per tant, no seria comparable aquell esforç que es va fer i que no va acabar reixint de l'Agència del Medicament a casa nostra, eh?
No, jo, està bé que diguis això, perquè jo crec que són coses de magnituds diferents i no hem de generar expectatives que no són. L'agència europea seguiria tenint, en aquest cas, la seu principal al Regne Unit, i la de Barcelona seria, com bé heu explicat, la tercera seu, tot i que seria molt important, perquè una de les coses que vindrien aquí a Barcelona són dos programes del que es coneix com a Copernicus, que és el programa de la Comissió Europea d'Observació de la Terra. És a dir, la Comissió Europea té un programa científic que observa la Terra a partir de les dades de satèl·lits, observatoris terrestres, etc. I això serien dos dels programes que vindrien a Barcelona amb tot aquest grup de gent si poguessin guanyar aquesta candidatura.
O sigui, són els que fan la previsió, allò que a vegades diem el model americà i el model europeu, és això?
És exactament això, és exactament això, sí senyor.
I Barcelona té opcions reals d'acabar-ho aconseguint, això?
Mira, jo sincerament sabem que serà una batalla molt complicada. Primer perquè aquest és un caramel molt dolç i encara que oficialment encara no sabem res, sí que totes les informacions ens apunten a que com a mínim hi ha 8 o 10 països que s'han postulat ja oficialment per acollir aquesta tercera seu. Per tant, no serà Barcelona i un parell de ciutats més, serà una cosa realment molt complicada. Creiem que tenim molts actius a nivell sobretot científic, no? A part d'una ciutat, òbviament, fabulosa. Imagina't els treballadors que haurien de venir on voldrien anar entre tots postulats. Però també en un moment molt complicat, sobretot des d'un punt de vista econòmic. I aquestes candidatures, que són estrictament científiques, no es guanyen per la política ni per la diplomàcia, es guanyen per la inversió que estàs disposat a fer-hi i pels teus valors científics. I aquí serà on hi haurà la principal dificultat, però es tracta de provar-ho i presentar un bon projecte i una candidatura que pugui ser guanyadora, si es guanya és fabulós, i si no es guanya també té altres virtuts. Jo crec que el fet d'acostumar-nos, entre cometes, de posar Barcelona sistemàticament a la lliga de les ciutats europees que lluiten per tenir seus d'organismes científics internacionals, em sembla que és un camí que és bo segur, més enllà que en aquesta vegada concreta ens en sortim o no ens en sortim.
En aquest aspecte, clar, en una ciutat, a més, i un país, però especialment la ciutat de Barcelona, que jo crec que és bastant icònic en aquest sentit, que està intentant treballar amb algunes determinades mesures sobre el tema del canvi climàtic, és un incentiu, tindria molt sentit que, i a més en un clima mediterrani com el nostre, que l'agència meteorològica caminés per aquí, vull dir, tindria alguna cosa a veure precisament amb la lectura que es fa sobre el canvi climàtic o no, això?
Jo crec que alinea tots els vectors, no? De fet, formalment parlant, qui presenta la candidatura és l'Estat espanyol, perquè l'organisme internacional és un organisme d'estats. L'Estat espanyol, no ens oblidem, que de fet el govern espanyol actual, no ens oblidem que té una vicepresidència en mans de la ministra de Transició Ecològica, que això ja és un signe que no està malament. El govern de la Generalitat, que també hi participa en el projecte, porta molts anys distingint-se també per una aposta en el tema climàtic important, i l'Ajuntament, que és la tercera gran pota d'aquesta aliança, home, em sembla que fa molts anys que demostra una alta sensibilitat per la qualitat de l'aire urbà, reduir la circulació, tots aquests temes que tenen impacte ambiental. No? Per tant, jo diria que com a mínim en aquest aspecte la candidatura és molt creïble perquè ve a una ciutat i a un entorn amb una alta sensibilitat amb tot això, i això sempre ajuda, evidentment.
Clar, des d'aquest aspecte, quin és el, diguem-ne, quin és l'incentiu tecnològicament, científicament, que pot tenir una agència com aquesta per venir a Barcelona? És a dir, què té Barcelona que no pugui tenir una altra ciutat?
Barcelona, d'entrada, científicament parlant, el que té és una acumulació de talent científic que molt poques ciutats d'Europa el tenen, molt poques. No només en l'àmbit de la biomedicina, que és el que més ens sona a tots, sinó també en els àmbits de l'enginyeria, de la física, de les ciències ambientals. Hi ha una gran acumulació de talent i tots sabem que els científics els hi agrada anar on hi ha científics, perquè el talent atrau talent i això crea sinergies. El segon gran actiu que té la nostra ciutat és un centre de supercomputació. És a dir, bona part d'aquestes prediccions a mig i llarg termini es basen en models de simulació numèrica extremadament complexos, amb volums brutals de dades, i per fer això necessites supercomputadors i, evidentment, gent que sàpiga fer anar supercomputadors. Per tant, part del valor de la nostra candidatura és vinguin vostès aquí, que al costat mateix tindran un dels grans supercomputadors europeus precisament a partir de l'any vinent. No? Mm-hmm. Per tant, jo crec que les bases hi són. La ciutat, òbviament, és magnífica per qualsevol persona de fora que s'estigui plantejant de viure en un altre país, i ens caldrà acabar d'ajustar bé alguns incentius extres per atraure l'atenció del jurat que ha d'acabar decidint la ciutat guanyadora. No? Incentius extres a nivell d'inversions científiques que hem d'acabar d'empènyer.
Perquè, en aquest sentit, l'arribada econòmicament parlant seria important o seria menor, diguem-ne? És a dir, l'arribada d'una tercera pota de l'Agència Meteorològica Europea suposaria una inversió de calés per Barcelona important?
Mira, estem parlant aproximadament d'un volum d'unes 200 persones d'altíssim nivell científic o tecnològic, per tant, amb les seves famílies, etcètera, etcètera, uh-huh. i d'un pressupost anual, això és una mica relatiu, però que podríem posar al voltant d'uns 30 milions d'euros anuals, que no està gens malament.
Déu-n'hi-do.
Perquè al final és una quantitat de diners que s'inverteix en ciència i, per tant, en contractar gent de primer nivell, en demanar serveis tecnològics avançats, i, per tant, no només són diners, sinó que són diners que van destinats a coses de molt valor afegit.
Mm. I en aquest sentit, no sé si també passaria com passa a vegades quan arriba una gran indústria, una gran empresa, o en aquest cas una agència, que generaria llocs de treball indirectes també.
Clar, el que se suposa és, i això a Reading, al Regne Unit, que és la ciutat on està aquest centre ara mateix, ho saben molt bé, el fet de que tu acullis una seu d'aquest tipus et genera una quantitat de llocs indirectes tremendo. Tenim ja alguns exemples d'això a Barcelona que potser són exemples pocs coneguts. Per exemple, fa uns anys vam inaugurar la seu del Laboratori Europeu de Biologia Molecular, que té seu central a Heidelberg i que té una seu a Barcelona, allà al Parc de Recerca Biomèdica, allà a l'Hospital del Mar. Uh-huh. Això és una cosa molt poca gent coneix, però que el sol fet de portar tota una sèrie de grups científics d'aquella institució europea aquí ha començat a generar al voltant tot un ecosistema amb unes externalitats que diuen els economistes molt positives. No? I per tant, clar, no es tracta només de posar a casa nostra 200 persones d'alt nivell, que això en si mateix està molt bé, es tracta de tots els llocs de treball indirectes que això podrà crear al voltant, en aquest cas, de les ciències de la Terra i de la meteorologia.
No, i en un context com l'actual, complicat sempre seria de gran ajuda. En aquest aspecte, no sé quan se sabrà tot plegat i a partir de quin moment, Pep, s'instal·laria aquesta... quin és el timing?
Mira, el timing està molt determinat i, a més, està molt bé perquè és molt ràpid. La qual cosa vol dir que si et surt bé és fantàstic i, si no, tampoc cal perdre més temps. Uh-huh. Nosaltres ara tenim de temps fins a 30 de setembre per preparar formalment la candidatura amb tot el que s'ha de fer. De setembre a desembre hi ha un procés d'avaluació i abans d'acabar l'any, abans d'acabar aquest 2020, el Council d'aquest centre europeu ja pren la decisió perquè sigui la ciutat on sigui que s'hagin d'instal·lar, s'instal·len a partir de l'estiu del 21. Per tant, d'aquí un any, gairebé. Sí, i també aquesta és una de les nostres fortaleses. Nosaltres no hem de posar en marxa res de nou, perquè ja tenim un centre de supercomputació. Precisament aquest any vinent arriba el nou Mare Nostrum, que serà una peça important de la candidatura. Per tant, no hem de fer-nos creïbles per coses de futur, sinó que només posant el que tenim en el present garantim que d'aquí un any aquesta gent pugui tenir unes condicions òptimes per poder començar a fer la seva feina.
Ara preguntaré per al Mare Nostrum i si la pandèmia l'ha afectat, però deixa'm saludar una persona que segurament estaria especialment interessada que arribés aquesta agència meteorològica. Mònica Usart, bon dia.
Hola, bon dia.
La cap de meteorologia de RAC1. Ara estàvem parlant de quins beneficis té i què és el que fa un centre d'aquest tipus. A vosaltres, com a meteoròlegs, seria important l'arribada d'un centre d'aquest tipus?
Sí, totalment. A més, pensa que potser hi ha molta gent que aquest tipus de centres meteorològics no els coneix gaire, però nosaltres cada dia treballem amb les eines, amb tota la feina que ells fan, i nosaltres sabem que el centre europeu és un dels més fiables de tot el món. És a dir, quan a mi em sentiu al matí que faig la previsió del temps i dic si plourà, si farà sol, si farà núvol, un dels models que miro més i que me'n refio més és el del centre europeu. Per tant, per nosaltres és com un lloc de referència. Sense aquestes eines no podríem donar una informació tan detallada de futur, com si diguéssim, i no d'un futur més immediat, sinó, com ara comentava el Pep Martorell, d'un futur doncs, més enllà, mirant el tema del canvi climàtic, mirant l'escalfament global, mirant què passarà en un futur, doncs que això ara mateix ens interessa especialment. Aleshores, clar, per fer tot això, tu necessites tenir aquesta supercomputadora, que no la té tothom, i que el simple fet que Barcelona es pugui proposar com a candidat d'aquesta seu i ens mostra que aquí tenim una eina molt potent, que és aquesta, perquè tot i que quan anem a la informació del temps sembla molt senzilla, penseu que darrere hi ha una feinada enorme de moltes dades, de moltes equacions matemàtiques, que nosaltres acabem donant un missatge molt senzill, però que darrere hi ha molta feina a fer. I ja us dic, és un dels més fiables que hi ha al planeta. Podríem dir que es posa en la línia del GFS, que és l'altre, que és el dels Estats Units, però dels dos, l'europeu seria el més fiable.
Pep, ara que fèieu tota aquesta referència al supercomputador, vam parlar-ne fa un temps que Barcelona estava lluitant per tenir el Mare Nostrum 5, que és el gran supercomputador que ha de ser moltes vegades més ràpid que el que ja hi ha, i que havia d'arribar l'any que ve. La pandèmia ha canviat alguna cosa?
La pandèmia ha canviat coses molt menors. Coses molt menors, que vol dir que, evidentment, doncs les obres que estem fent per adequar l'espai s'han retrasat un parell de mesos, però això no és rellevant, perquè, a més, ens han retrasat a nosaltres i, òbviament, a tothom en el món, per tant, no passa res. I, evidentment, també, doncs, imagina't que tu ets una empresa que vols proveir un supercomputador, això vol dir que t'has de posar a fabricar 200.000 o 300.000 processadors, per exemple, i això ja és evident que també tindrà un cert retras. Però jo diria que al mes estarà signat el contracte del nou supercomputador i estarà tot plegat resolt. De fet, durant aquest estat d'alarma, que hem estat tots molt preocupats pel BOE i pels decrets i aquestes coses, ha passat bastant desapercebudes dues coses molt importants. Una, que el govern de la Generalitat ha aprovat pressupostos i allí hi ha una part important del que li toca al govern de la Generalitat pel Mare Nostrum 5, i l'altra, que el govern de l'Estat, entre tants reals decrets de coses aquestes que ens han passat, n'hi va haver un que va passar molt desapercebut el mes d'abril, que assegurava l'aportació espanyola en aquest projecte, que és de gairebé 50 milions d'euros. Per tant, jo diria que tot ha anat fent seguint el seu camí, que no hi ha canvis en aquest sentit, que abans de final d'any ho tindrem tot resolt formalment parlant i que al llarg del 21 arribarà el Mare Nostrum 5. De fet, jo diria que en el primer semestre ja podrem visitar algunes de les seves components principals.
Mm. I me'n recordo que al principi de la pandèmia, el mes de març, vaig venir fins aquí a l'espai del Mare Nostrum actual i feia la pregunta de si potser la vacuna sortiria dels càlculs computacionals que s'hi fan allà, no? I em vau dir que sí, que podia ser, que era una de les possibilitats.
Bueno, i seguim treballant. Un dels projectes que més avançats estan i que vosaltres mateixos alguna vegada li heu donat veu és el que porta l'IRSI Caixa amb el doctor Clotet, amb la gent del CRESA, etc. I seguim treballant amb ells, intentant accelerar totes les parts que es poden fer fora del laboratori experimental per tal que els resultats arribin quan abans millor, esperem que sí. I no només amb això, la veritat és que portem 2 o 3 mesos que no et diria que només treballem amb això, però que una part molt important de l'actual Mare Nostrum ha estat concentrada en desenvolupar càlculs i simulacions o per ajudar grups clínics a trobar nous fàrmacs o per ajudar també els governs a la gestió de les dades d'aquesta pandèmia, que ha sigut una cosa molt complicada.
I per anar acabant, Pep, ara són els 12:02, la setmana passada, des del Barcelona Supercomputing Center, denunciàveu que el govern de la Generalitat volia fer servir part dels diners dels fons FEDER, que són aquests fons europeus que serveixen per invertir en ciència, per reforçar la despesa sanitària després d'aquesta pandèmia, i que això provocaria problemes molt greus en el món de la recerca científica. Com està la situació ara mateix?
Mira, jo t'ho resumiria amb una mena de refrany que tenim, que saps allò que bé està el que bé acaba?
Sí.
Doncs la cosa ha acabat bé, i ja està. És a dir, sí que va haver-hi uns dies durant els quals el govern va anunciar unes reprogramacions de fons estructurals que li treien molts diners a infraestructures científiques, però fa un parell de dies tot just el govern de la Generalitat va anunciar que això s'arreglava i ja està. Jo crec que és una bona notícia i que no li hem donat més voltes i ja està. I, de fet, deixem que faci una reflexió, em sembla que és molt interessant. No sé si fa uns anys ens n'haguéssim sortit tan bé com ens n'hem sortit d'aquesta petita crisi. És a dir, jo crec que una de les poques virtuts que ha tingut la tremenda situació que hem viscut és el convenciment absolut de quan important és la ciència i la tecnologia per tot el que ens espera els propers anys. I això encara ajuda més a que els governs, si en algun moment doncs, han de fer una petita reducció aquí o allà per qüestions pressupostàries, ràpidament corrin a arreglar-la, perquè jo crec que hi ha una gran consciència de la importància de la inversió en ciència. I, per tant, malgrat vam tenir uns dies una mica de tensió, etc., al final això ha acabat bé i crec que ens hem d'alegrar tots.
I perdona, fins a quin punt, ara que es debatrem que demà obren les fronteres i entre el turisme, fins a quin punt l'economia del país pot anar virant cap a un model que, en fi, que aposti per la ciència i que sigui i que tingui retorn econòmic, no només que sigui una inversió i no tant el turístic?
És que no hi ha una altra solució. És a dir, nosaltres els governants sempre els expliquem el mateix i, a més, jo crec que tothom ja comença a entendre molt bé. No hi ha cap altra solució que pensar en llarg termini. I a llarg termini te'l dona la inversió en valor afegit, la inversió en coneixement, la inversió en innovació. Una inversió que, per cert, és que és molt barata. I ja sé que de vegades parlem de milions de manera molt així tranquil·la, però si tu compares les inversions en certes coses que s'estan fent i els diners que necessita la ciència per tirar endavant, al final no hi ha inversió més barata i amb més impacte en llarg termini que la política científica. I jo crec que, mica en mica, i sobretot després d'aquesta situació tan tremenda que hem tingut, tots els governs, jo crec que aniran arribant molt més en aquestes conclusions.
Pep Martorell, director del Barcelona Supercomputing Center, aquesta instal·lació que, en fi, pot servir de pol d'atracció per aquesta arribada, potser, si tenim sort i hi ha feina, per aquesta Agència Europea Meteorològica a Barcelona. Moltíssimes gràcies, com sempre, per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres.